Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar. En David Morral, el nostre estimat tècnic de so. Jordi Bolejosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Núria Montero, estudiant de concurs de quart curs d'Educació Social i amb un usuari d'una residència, Maria Mar Gómez, que parlarem sobre les TICs i la gent gran. I després tindrem una petita xerrada amb Alicia Caso sobre el ioga del somriure. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a Gran. Bon dia, Carles.
Bon dia, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I abans del programa d'avui, que ja just estem començant, un consellet de salut.
La malaltia d'Alzheimer és la demència més freqüent i afecta milions de persones en els països desenvolupats. Presenta una evolució irreversible i progressiva i sol aparèixer en persones grans. Si sospites que tu mateix o un ser estimat pot patir la malaltia, consulta el teu metge. La pèrdua de memòria i comportaments anormals poden ser alguns símptomes que ens poden fer sospitar.
I respecte al tema del dia, com ho tenim previst?
Doncs avui el tema del dia, Jordi, té a veure també amb un tema del Josep, però en aquest cas ens centrem en com el Josep, anant en diferents països que ha portat gent de residències d'Espanya, directors i gerents de residència i treballadors socials, com en un dels viatges ens parla d'una residència que hi ha a Zúric, una residència a la qual van poder visitar i de la qual molta gent que l'ha pogut visitar, que ara pel que es veu és una residència molt demandada per visitar i agafar idees, gent que treballa aquí a residències d'Espanya ha pogut agafar idees i portar-les aquí al nostre país.
Endavant.
Som està en Zúric. La primera vez que fuimos a verla me alucinó. Es una residencia especializada para personas con Alzheimer. La segunda vez habían construido unas aulas fuera porque va tanta gente a visitarla que ahora te cobran por visitar la residencia. Y primero te dan una clase. Una residencia de 169 plazas, en España no la podríamos acreditar. Una residencia que está en medio del campo, porque en su modelo tiene que estar en medio. En España no la podríamos. Prohibido de muerte. Nada. Siempre, todas dentro del núcleo. No está dividida en unidades de convivencia, todas, porque creen que hay un modelo diferente, que ahora veremos. Muchas habitaciones son dobles. ¿Por qué? Pues ahora les diré un poquito. Y además tienen algunas habitaciones de entre 6 y 8 plazas que les llaman oasis de atención. Por lo cual han ganado premios y ya tienen gente que clona sus oasis de atención en Alemania, en Austria. Entonces, lo que voy es que, a ver, ellos son innovadores, pero alguien se fía de ellos. En esa residencia lo que dicen es que las personas con demencia tienen que deambular, ponen sillas y ponen puntos de referencia, como puede ser esas hiedras, y todo son rampas por la residencia. Dicen que la gente camine, pones unas sillas, como tienen demencia, pero no son tontos, relacionan, todavía tienen circuitos neuronales que relacionan silla con descansar, y la mayor parte se sientan. Y cuando ya pierden incluso esas redes neuronales, pues tenemos una cosa que llamamos oasis de atención, oasis de cuidado, que es una habitación grande. 6, 8 camas, donde están conviviendo como una unidad de convivencia sin paredes, donde conviven 6, 8 personas con demencia, con 2 enfermeras auxiliares, ayudantes de auxiliares. Entonces, a lo que voy es, ¿esto lo podríamos hacer aquí? No, pues que me viene una cosa, esto es lo que ves por los pasillos de la residencia. Dicen, cuando la gente tiene Alzheimer, el reloj de la cabeza no les funciona, muchos de ellos, entonces no tienen hambre cuando toca. Pero si les pones finger food, o sea, comida que pueden coger con los dedos, entonces la van comiendo. Nosotros, ¡ah! Yo soy inspector, fui 10 años inspector, digo, ya, buscaba el talonario de multas. Dijeron, no, todavía no se nos ha muerto nadie tomando ese gajo de no sé qué o ese trocito de chocolate. Y los diabéticos. Vale, no, entonces, pero ¿y el registro? No, no, es que es otra cosa. ¿Sabes cuánto vale este, cuánto es el ratio de esta residencia? 1 a 1. ¿Vale? En jornada completa, o sea, repartido. Cuesta 7.000 euros al mes. No es muy cara, porque es Suiza. En Suiza, más o menos, una enfermera gana 6.000 euros al mes, entre 5 y 6. O sea, no es tan caro. Porque para empezar, como está en medio del campo, tampoco les costó tan caro el terreno. ¿Vale? Entonces, la cuestión, ¿esto lo podríamos hacer aquí? Pues no, no lo podríamos hacer porque estamos hablando de desconfianza.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, i a l'entrevista d'avui, què ens tens preparat?
Hoy contamos, Jordi, con una persona que se llama Nuria Montero, que es estudiante del cuarto curso del grado de Educación Social. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te hemos invitado y luego también hablaremos con otra persona, con María del Mar, pero empezamos primero contigo, Nuria, para hablar de este trabajo que has hecho, un trabajo que tiene como título el uso de las TIC en los mayores. Y sí, me veo obligado primero a preguntarte, que me resumas muy brevemente, ¿qué son las TIC?
Bueno, básicamente son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, pues para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, como es el teléfono, las tablets, los ordenadores.
Es decir, que tablets, ordenadores, móviles, todo esto son TIC, que
claro,
se conoce ahora.
Sí,
y
sí, tiene que haber algún intercambio de información en medio.
¿Entre dos usuarios o entre el teléfono y la persona?
Bueno, que sirva como medio para transmitir información.
Ah,
ya
vale.
Sea, sí.
Y entonces, una vez tenemos ya un poco más claro qué son las TIC y que tu trabajo, como decíamos, se titula El uso de las TIC en los mayores, ¿cómo se te ocurrió hacer este trabajo con este tema?
Bueno, como bien has dicho, yo estoy en cuarto de carrera y, bueno, la carrera que estoy haciendo es Educación Social, que es básicamente intervención socioeducativa en diversos ámbitos. Y es una carrera muy amplia, por tanto yo siempre a lo largo de la carrera estaba intentando pues acercarme a todos los ámbitos con los que se puede actuar. Y bueno, la tercera edad es uno que me quedaba pendiente. Entonces, pues yo tenía claro que quería intervenir de alguna manera con las personas mayores, pero no sabía de qué manera. Entonces, bueno, lo hablé con mi tutora y mi tutora me puso en contacto con Aste Barcelona. Y entonces me propusieron hacer pues el trabajo de fin de grado en modalidad aprendizaje y servicio, que básicamente consiste en que, bueno, en este caso yo diseñaría o investigaría una temática con el fin de contribuir socialmente. Entonces, en este caso me propusieron pues intervenir en las tecnologías y las personas mayores.
Entiendo. Lo que también quiero explicar ahora yo muy rápido, en 20 segundos, es para que la gente que no conozca, ASTE es una asociación que lo que hace es promover que haya voluntarios que sean universitarios que hagan voluntariado en residencias. Y esta forma con la que tú has hecho es una especie de una forma de voluntariado. Con lo cual,
sí, exacto,
solo animar a todo el mundo que sea universitario, que si le interesa hacer un voluntariado o algún trabajo en relación con la gente mayor o las residencias en concreto, que hable con ASTE, que ponga en Google ASTE, Asociación ASTE, y les contacte. Dicho esto, volviendo a tu estudio, cuando empezaste, sí, a hacer este estudio, cuando te vino a la mente esta idea, ¿cuáles eran tus, sí, objetivos?
Bueno, a grandes rasgos era pues un poco ver qué miedos y prejuicios tienen las personas mayores en la relación de las TIC, cómo actúa la brecha digital, qué barreras obstaculizan el uso, cómo puede actuar las TIC para paliar problemas inherentes al envejecimiento, como es desafortunadamente la soledad no deseada. Bueno, y al final, pues todo esto lo resumí en dos objetivos concretos, que es determinar qué usos actualmente dan las personas mayores de las TIC, eso por un lado, y por el otro ver qué se está haciendo o qué se podría hacer pues para favorecer más este acercamiento.
Y hay también, en todo trabajo, hay una parte importante, sea previa o durante, pero siempre es un factor importante, que es la investigación. Tú, durante tu proceso de investigación, ¿qué descubriste?
Bueno, primero, todavía previo al proceso de investigación, es decir, cuando establecí el tema, me sorprendió que, bueno, fue establecer el tema y empezar a escuchar esta problemática por todos lados. Escuchar, pues eso, que las tecnologías no están adaptadas a las personas mayores, el problema este de la banca digital, que se oye mucho ahora por la tele. Y me sorprendió también que en muchos casos eran las mismas personas mayores las que se quejaban de que no hay medios. Eso previamente. Y luego, en la investigación, también me sorprendió que había muchísima información. O sea, que es un tema que está muy al día. Y que pese a toda la información que hay y todo lo que se podría hacer, no se está haciendo prácticamente nada. O sea, se está haciendo cosas, pero mucho menos de lo que se podría hacer realmente.
Y en todo trabajo, al menos seguro que el tuyo, lleva una parte práctica y, como decíamos, estamos hablando del uso de las TIC en los mayores. ¿Cómo planteaste tú la parte práctica de tu trabajo de final de grado?
Bueno, pues yo también quería que el trabajo sirviera para algo. Quería pues realizar alguna propuesta o algunas recomendaciones pues para favorecer el uso de las TIC en las personas mayores. Entonces, pensé que la mejor manera era sacar la información de las mismas personas mayores que son al final los protagonistas de esta problemática. Entonces, bueno, planteé una investigación cualitativa mediante la cual obtener datos empíricos, es decir, basado en las experiencias propias de las personas entrevistadas, porque utilicé como instrumento principal la entrevista. De hecho, entrevisté a María del Mar, que, bueno, luego hablaréis con ella, y básicamente eso, entrevisté a un grupo de personas mayores, usuarias de TIC, luego a dos profesionales que trabajan con las personas mayores y que ven este uso porque al final también pueden proporcionar otra perspectiva o más información. Y luego también entrevisté a una investigadora que se dedica a esto, a investigar y luego implementar proyectos innovadores en el ámbito tecnológico aplicados en la tercera edad.
Y en la parte, como decimos, que acabas de explicar, importantísimo de las entrevistas, de la gente que has entrevistado, ¿hay algo que te haya sorprendido?
Bueno, realmente me sorprendió que casi todos decían lo mismo en cuanto a... O sea, porque los usos al final son muy diversos, los usos es algo un poco más personal. Pero cuando preguntaba en cuanto a los miedos o las barreras que obstaculizan el uso, todos decían lo mismo. Y esto, decían pues que es un sentimiento de incapacidad, una actitud de negación, de no ser capaces, y esto porque es también en muchas ocasiones por no tener apoyo humano, por no tener alguien que les diga que sí, que realmente son capaces y que se sienten con ellos y demuestren que pueden utilizar una tablet o un ordenador, por ejemplo.
Y para terminar, hemos hablado ya de la fase previa, de durante el trabajo también el tema de las entrevistas, y la pregunta obligada con la que tengo que acabar, Nuria, es ¿qué conclusiones has sacado con tu trabajo?
Bueno, a ver, en cuanto... Bueno, hay varias premisas. La principal son los usos, ¿vale? Los usos, bueno, ya te digo que son muy diversos, pero al final he descubierto que son múltiples y que son los mismos que podríamos dar tú y yo de las tecnologías, al igual que los beneficios. Los beneficios tanto para una persona que está bien cognitivamente, pues de entretenimiento, comunicación, gestiones, trámites, como una persona que no está bien cognitivamente. Por ejemplo, me contaban el caso de una mujer que estaba en una residencia y que tenía una demencia bastante avanzada, con lo cual parecía que no estaba pendiente de lo que pasaba a su alrededor realmente, que no reaccionaba. Pues le pusieron el Danubio Azul, ella tenía un tic verbal, pues le pusieron la canción del Danubio Azul y empezó a cantar, bueno, a tararear el Danubio Azul, pero con el emitiendo el tic verbal. O otro que en la pandemia, lo mismo, le pusieron a sus familiares y sonrió viéndola a través de videollamada, cuando era una mujer que de normal no sonreía nunca. No. Luego, por otro lado, en cuanto a las barreras o dificultades, bueno, evidentemente existen barreras o dificultades cognitivas, bueno, y dificultades en cuanto a esto, al miedo, sensación de incapacidad, pero luego sobre todo existen dificultades que no dependen de las personas, como puede ser, pues eso, la falta de barreras, o sea, de barreras de redes, de familias, de amigos, de gente que les ayuden, porque ellos por lo general no tienen iniciativa para hacer uso de las TIC, pero se ha demostrado que con una buena red de apoyo, y no basta con comprarles el dispositivo, sino acompañarles en el proceso, claro, con orden, con paciencia y enseñarles a su ritmo y potenciando sus intereses. Por ejemplo, si a una persona le gusta hacer fotos, pues enséñale cómo se hace una foto, cómo se envía por WhatsApp, cómo se hace un álbum, y así al final pues estará aprendiendo a utilizar indirectamente el móvil o la tablet o lo que sea.
Y también imagino que repetir mucho esa acción para que quede bien y finalmente lo acaben recordando, ¿no?
Claro, sobre todo es eso, sí, con orden y con paciencia, que claro, si tienes que repetirlo 15 veces, pues lo repites 15 veces. O sea, está claro que será todo un proceso, y luego también que depende mucho de cada persona. O sea, cada persona tendrá sus impedimentos, o sea, hay que adaptarse a los impedimentos de cada persona. Y luego también en cuanto a otra barrera externa ya, que ya acabó, es la falta, porque el tercer sector al final está supeditado a las subvenciones. Entonces, en cuanto a adaptar recursos tecnológicos o emprender nuevos proyectos relacionados con las tecnologías, pues si no hay dinero, pues no se puede hacer nada realmente. O sea, está todo como muy atado, muy limitado de tiempo, de dinero y de personal.
Pues nos quedamos con esta idea, Nuria, y ahora vamos a hablar con María del Mar Gómez. María del Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo entendido que usted también ha sido parte de este trabajo de Nuria, entonces queríamos primero preguntarle cómo ha sido la experiencia.
Bueno, de Nuria, pues de esta Nuria la estoy oyendo yo ahora.
Sí. No,
a ver, ¿cómo, dice
que cómo ha sido la experiencia de trabajar con Nuria en este trabajo que ella ha hecho?
Ah, bueno, aquello yo la estaba escuchando, sí. Bueno, está bien, vaya, que me ha gustado que lo que dice es que tiene ella interés de que aprendamos, ¿no? La persona esta que ha nombrado a estas varias personas y parece que tienen interés en... Y si una persona tiene interés, pues yo creo que llega a aprender, como me pasa a mí, pues me pasa a mí igual. Aquí con la educadora, pues tiene paciencia y nos ha hecho... que cojamos el móvil y la tablet, y esto va muy bien.
Porque, y una pregunta, María del Mar, ¿usted actualmente usa algún dispositivo móvil, tablet, ordenador?
Pues mira, yo lo que uso es esto, el móvil, que lo tengo siempre aquí al ladito, y la tableta también. La tablet, yo digo tableta, pero la tablet, ¿no? Bueno, en el idioma que sea.
Sí.
Y después... Pues sí, también he intentado ordenador, pero esto es más difícil. Quiero decir que no. Yo con la tableta y el móvil, pues ya me distraigo, vaya.
Y la curiosidad que tengo ahora es, en su día a día, la tablet y el móvil, ¿para qué lo usa?
Bueno, pues sí, la tablet, bueno, para buscar noticias y cosas, eso sí, pero sobre todo el móvil. El móvil sí lo uso bastante, vaya, lo tengo para cada día, para llamar, para mandar WhatsApp, pero como se llame, porque yo le digo el WhatsApp, pero bueno, tomar fotos, y cada día yo escucho Radio María, y además mis oraciones, me voy, pues con el Magnífica, también lo tengo puesto en el móvil, el Magnífica, y también ahí tengo oraciones. Y quiero decir, es lo que yo más uso. Yo,
claro,
llamar porque antes escribía a mi familia o a mis amistades, siempre les escribía un poquito. Pues ahora, en vez de escribir, lo que hago es pues, coger el teléfono y dar una llamadita y puedo felicitarlos o en fin, hablar con ellos un ratito.
Y entonces, la última pregunta que tengo para usted es, ¿usted piensa que durante la pandemia el hecho de que usted domine bastante el móvil y la tableta le facilitó o le puso más fácil el hablar con su familia cuando, sobre todo de marzo a junio de 2020, que no podíamos vernos en persona, usted estuvo más acogida con el móvil?
Claro que sí, claro que sí. A mí me fue bien poder hablar con la familia, porque de pandemia, gracias a Dios, no ha muerto nadie de pandemia. La que ha muerto ha sido mi hermana, pero no de esto. Ha muerto ahora hace poco, en diciembre, el 10 de diciembre murió, pero no de pandemia. Esta hermana que la tenía, porque ella está en el cielo, allí en París, ¿eh? Pues ya se fueron hace tiempo y allí, bueno, pero no, pues quiero decir, yo durante la pandemia, pues bueno, llamaba a alguien que me llamaban a mí, Martín, a la residencia. ¿Cómo estáis en la residencia? Y claro, tal y cual. Hoy, pues en la residencia no ha habido ningún contagio ni nada, y es verdad, aquí no hemos tenido ninguno que de urgencia que coger, no.
María del Mar, bien, se nos acaba el tiempo, solo quería agradecerle a usted y a Nuria su tiempo. Y nada, me alegro tanto, Nuria, que haya ido bien el trabajo, que es un tema que me parece bastante importante. Al menos me parece un tema que siempre va a ir a más, porque la tecnología avanza tan rápido que siempre es bueno controlar un poco cómo va el tema con las personas mayores. Y María del Mar, agradecer también su tiempo y también su experiencia, tanto con las TIC como también con el trabajo. Muchas gracias.
Muy bien. Pues gracias por acordarte de mí. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, com vaig avançar ahir, avui porto anècdotes d'entrevistes de feina i explicaré la següent. Les he tret del portal InfoJobs, gent que ha anat publicant, i començo en castellà amb les següents. Una senyora diu: hice una entrevista donde nos hacían una prueba de mecanografía y nos empieza a dictar la señora el cuento de Blancanieves. Al principio pensábamos todos que era coña, pero resultó que había perdido la hoja y cogió un cuento de su hija que llevaba en el bolso. No podía parar de reírme viendo a tres cerditos, otros con grados medios, escribiendo: espejito, espejito, ¿quién es la más guapa del reino? De unido. Una otra persona dijo: el año pasado me contrataron en una juguetería y tenía que mandar toda la documentación para que me hicieran el contrato. Entre otras cosas, mi tarjeta sanitaria individual. Bien, pues envié el carnet de mi perra, que es del mismo color, y el encargado me llamó partiéndose de risa. Dijo que creía que me había equivocado solo porque la tarjeta ponía Brownie, en comptes del nom de la persona. I també hi ha una que em va fer molta gràcia, que desesperada por no encontrar trabajo, acepté un puesto de sparring, que és com el sap que rep els cops, com sparring de kickboxing para un cirujano jubilado. Al saber que iba a ser un señor mayor quien me pegaría, entre comillas, acepté sin pensarlo. Pero las apariencias engañan. El señor me dejó tan hecha polvo que no sabia ni què autobús tenia que coger per volver a casa. Són d'aquelles coses que a vegades és millor no fer. La cosa és que la última que vull explicar és: me llamaron per una entrevista, no tenia ni mucha idea de què iba el trabajo. Al llegar me pasaron a una sala de reuniones y cuál fue mi sorpresa, diu, que después de hacerme esperar 15 minutos se presenta el entrevistador con un pantalón de vestir con la zona de la bragueta mojada y, por si fuera poco, en el polo llevaba un lamparón naranja con un roto debajo del sobaco. Digo, no me acuerdo ni de qué iba el trabajo. Y supongo que cuando vas a aquel panorama, ¿no? Y arriba un pum, que ya te olvidas de todo, y dios, contesta el que puguis.
Ahora ya estaba mirando mal David y estaban riendo. Eso es muy buena anécdota.
¿Necesitas trobar una residencia para la gent gran adequada y que puguis pagar? ¿Cerques un centro de día o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Estem arribant al final d'Es Gran Se Gran.
Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. I les anècdotes ens han alegrat aquest matí.
I un dia, si vols, en un proper programa en podem fer algunes més.
Perfecte, perquè a més ens han donat joc i el David i jo, que anem concentrats amb el temps, ens han, com es diu en castellà, esbozado un gran somriure. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem a Eixos de felicitat. Bona tarda, Alicia.
Bona tarda, Jordi.
Alicia Caso. Ara li estava preguntant com et presento, no? Però per mi sempre que ens trobem, sempre parlem sobre el ioga del somriure, no de la risa, perquè tenim que fer algun esforç per canviar. Com et presentaries, tu?
Com em presentaria? Doncs, bé, sóc una persona que es dedica al món del riure, a recordar als altres que tenim una eina molt potent, que és el nostre riure i el nostre somriure, i que es pot exercitar. I si vols ja en parlarem d'això, de que es pot exercitar.
Alicia Caso normalment també ve amb el Carlos. Uh-huh. Avui no ha pogut vindre, però un altre dia vindrà, però igualment vine, perquè persones com tu són necessaris no solament a l'estudi de Ràdio Estel, sinó a la vida, no? Encara que no tingui ganes de riure, com, entre cometes, forçar el riure en aquells moments que tenim notícies que no són massa boniques sobre la gent jove, sobre el percentatge de suïcidis que s'ha disparat, sobre el percentatge d'ansietat que s'ha disparat. Vull dir, en el programa que fem d'Acció Preventiva, el Xavier Pladevall ens ho continua dient constantment. Llavors, abans de tot, què té que veure, i això sempre t'ho pregunto, inclús quan sortim a sopar, què té que veure el ioga amb el somriure?
Molt bé, vale. O sigui, n'hi ha aquesta disciplina que es diu ioga del riure, vale? En el que li van posar aquest nom un metge que es diu Madan Kataria, que és de la Índia, que és el que va inventar aquest mètode, perquè tot comença amb una respiració iògica, vale? Comença amb una respiració iògica o també amb un estirament del ioga, no? Però és només aquesta part la que té del ioga. O sigui, l'altra part és que junta la respiració iògica amb el riure. Llavors, pot començar precisament doncs, amb una respiració, comences amb un somriure i fas un... Així de senzill. N'hi ha molts exercicis, no?, que combinen la respiració, el riure i de forma lúdica, no? També és un jugar amb la respiració, amb el riure, i n'hi ha molts exercicis que es podien fer.
Llavors, m'estàs dient que a través del riure o del somriure puc meditar?
I tant.
Pregunta. I tant. Senyors, els nostres oients tenen que veure ja no solament la cara de felicitat, sinó la contundència, com l'Alicia ens està dient, i tant.
I tant. De fet, hi ha molta gent que diu que el riure és la millor meditació. N'hi ha la meditació del riure, es diu així tal qual, que comença amb això, amb una respiració, comences a somriure i poquet a poquet vas forçant el riure fins que arriba un moment que connectes amb el teu riure genuí. Al principi és un exercici de riure, però després connectes. I consisteix aquesta meditació en riure i riure i riure fins que et cansis. És a dir, pot durar des d'un minut fins a... N'hi ha gent que està durant una hora. N'hi ha mètodes, no?, perquè el riure puja i baixa, però n'hi ha moments en el que tu pots... O sigui, una vegada que el riure te comença a baixar una altra vegada, fas una respiració i comences una altra vegada amb el riure aquest exercitat. I, per exemple, això deia que si tothom digués de mitja hora a una hora, no hauria ni de meditar mai més.
És a dir, m'estàs dient que si aconseguíssim augmentar el percentatge de moments al dia que riem,
sí,
no necessitaríem meditar.
no necessitaries meditar. A veure, meditar sempre es bo d'una manera o d'una altra. Però si
però
rius...
Les teves paraules són molt contundents. Sí, sí. És a dir, si riem 15 minuts, mitja hora al dia, podem deixar de banda la meditació i la nostra actitud davant de la vida canvia radicalment.
És una meditació perquè, de fet, entres en trance. Vull dir, estàs rient i rient i rient. En aquell moment el pensament va fora. No pots fer cap altra cosa que sigui riure i no pensar. I quina meditació millor que no pensar? O sigui, de vegades n'hi ha persones que tu li dius que han de meditar i no saben com fer-ho perquè no saben deixar el cervell en silenci.
Sí.
És molt complicat. Llavors hi ha molts mètodes per poder meditar. Però el riure, quan tu estàs rient, és que no pots estar pensant en altra cosa.
Els nostres oients, els hi comento, fa molts anys que ens coneixem amb l'Alícia, però mai havia sentit que el riure pot provocar que jo entri en trance, o que qualsevol entri en trance.
I tant.
Això algun dia per la ràdio ho tenim que intentar, potser no avui no és el moment, perquè tots estem pendents d'anar a dinar, però explica'ns una mica... Com provoques una situació de trance? Això, ella m'ha dit, seguirem algun guió? I no, perquè sembla que hem xerrant de lo que va fluint. Com puc entrar en trance jo somrient? Quan dic en trance, com em puc connectar amb el meu cor, amb la meva essència, amb la meva ànima, rient?
És que precisament això no és res que hagis de pensar, hagis de fer això, sinó que comences, simplement comences, és a dir, comences per al somriure, no? Comences amb un somriure i comences amb el... I vas pujant al riure. I, o sigui, és un exercici, de la mateixa manera que anem al gimnàs,
fer gimnàsia. Sí, això estic d'acord, però com provoques que hi hagi una connexió entre cometes espiritual amb la teva ànima?
Mira, quan continues amb aquest riure, clar, jo ara el paro perquè hem de parlar,
sí.
No? Però si jo continuo, arriba un moment que deixa de ser un exercici. Connecta amb el riure genuí, o sigui,
sí.
Ja arriba un moment que tu notes, ara ja no puc parar. O sigui, és com si tinguéssim un puto. Si tu exercites això, arriba un moment que el teu riure d'un exercici passa a ser el teu riure genuí. Llavors ja veus que no pots. I del teu mateix riure te contagies a tu mateix i ja no pots parar. I continues i continues. Lògicament, si estàs amb més gent, encara te contagies més del riure dels altres també. Però tu sol ho pots fer. Llavors, una vegada que comences amb aquell riure, arribarà un moment que, clar, del cansanci i tot, te baixa una miqueta, però és el que dic. Llavors, agafes una altra respiració i tornes a començar. A part de fer-ho d'aquesta manera, que és la més senzilla, n'hi ha d'altres com utilitzar exercicis del ioga del riure, no? Però la més senzilla i més eficient per mi és aquesta. És a dir, comences amb un somriure i vas forçant una miqueta, cada vegada més amunt, obres més la boca, inclús pots jugar amb el riure de les vocals, que també és molt bo per diferents òrgans del cos, no?
Sí.
Amb la A, amb la E, amb la I, és a dir, però amb el riure, amb el... O sigui, n'hi ha moltes maneres de connectar. Arriba un moment que quan, de veritat, o sigui, quan rius i rius i rius, ja te n'adones que és aquell moment en què ja no pots parar. Llavors és aquell moment que comences a entrar en el trance. Clar, si això ho mantens durant 5, 10, 15 minuts, ja arriba un moment que és això que ja estàs plorant, o sigui, ja comença... La química comença només amb el somriure, la química de la felicitat, però quan estàs ja en aquest moment que no pots parar, o sigui, és que ho notes per tot el cos.
Llavors, amb els tallers que feu, us heu trobat alguna vegada amb algun grup o amb alguna persona que no hi ha manera que vulgui començar a riure, que li costi molt forçar aquest somriure, perquè no sempre tenim les emocions
en
positiu, que podem tindre algun dia, doncs, un dia girat.
Sí.
I jo no vull somriure, però en canvi estic en un taller. Llavors, com ho feu? Teniu algun truco?
No passa res, és a dir, nosaltres hem fet tallers amb tot tipus de persones, és a dir, amb organitzacions, amb empreses, amb persones grans, amb tot tipus de persones, ¿vale? Llavors, per exemple, un col·lectiu, les persones grans són un col·lectiu que necessiten riure molt, que està, bueno, com tothom, que necessitem riure molt, no? Però hi ha persones que no tenen ganes de riure, ni troben motius. Llavors, amb el ioga del riure es treballa precisament això. O sigui, no necessitem un motiu. Com és un exercici pur de riure, doncs no necessitem un motiu. Tot i així, pot ser que decideixi la persona no riure. Tenim una senyora en un grup que no riu, però quan acabem diu, que bé que m'ho he passat. Llavors, tampoc és obligar a la persona, sí que tenim molts mètodes, o sigui, no? per aconseguir. Hi ha moltes persones que acaben rendir-se al riure, però n'hi ha d'altres que no. Llavors, no passa res perquè no riguin, poden gaudir igualment. De totes maneres, tenim, per exemple, el truco, que aquest sempre m'agrada explicar-lo, que és el del bolígraf. Les persones que els costa molt riure es poden posar un bolígraf a la boca de manera horitzontal, ja que no em veieu, doncs és de manera horitzontal, i si us fixeu i el poseu així bastant profund, el gest de la boca és com si fos un somriure. Llavors, el nostre cos no distingeix un riure natural o genuí d'un riure exercitat. Llavors, de la mateixa manera, quan comença aquest somriure, el cos li diu al cervell, ei, que estic feliç. Llavors comença tota la química de la felicitat, que són les endorfines, la serotonina, l'oxitocina, dopamina, que són tots aquests químics que fan que estem bé, o sigui, el nostre benestar i tots els beneficis que ens poden donar en el cos. I és un dels trucos que m'agrada molt explicar, perquè és així de senzill, el pots posar fent qualsevol activitat, davant de l'ordinador, de la televisió, rentant plats, planxant, el bolígraf a la boca, durant 5 minuts, 10 minuts, diverses vegades al dia, com voleu.
Jo aquest truc el vaig aprendre de vosaltres, i a la universitat, sobretot a les 8 del matí, els dic als alumnes, bolígraf a la boca, sisplau, perquè les vostres cares avui no heu vingut en cares d'estar en positiu. I aquest és un dels trucos que jo faig servir molt, perquè me'l vau comentar vosaltres, i és molt senzill. És una manera de forçar el canvi d'actitud quan aquells dies doncs, els tenim girats.
Sí, sí. I també, per exemple, per l'energia, també n'hi ha una altra cosa, que és en les mans tenim tots els punts energètics. Llavors, si fem així, aplaudiments, tocant dit amb dit, mà amb mà, aplaudiments, també fa que l'energia augmenti. Llavors, també és un altre truc que no és de riure, però també fa que l'energia corporal augmenti.
Llavors, abans d'entrar en un moment amb els aquells segons de la publicitat que estem obligats, quin és el col·lectiu que vosaltres creieu que ho està passant pitjor i que li costa més gestionar els somriures?
Bueno, en aquest moment jo crec que qui està patint més... Bueno, n'hi haurà dues parts, no? Una, les persones grans, que ja de per si doncs, pot haver-hi molta solitud. Doncs llavors, amb el tema de la pandèmia, ho han passat encara pitjor perquè no han pogut sortir al carrer, perquè encara han estat més aïllats. Llavors, és molt necessari doncs, això, no? Primer, el que puguin tenir contacte amb altres persones i després el poder compartir moments que siguin agradables i que els facin divertir-se, riure i tot això. I després també crec que la gent jove, que ara estan trobant que n'hi ha molts problemes amb el tema laboral, llavors que també estan en un moment així una miqueta complicat. No sé, és el que jo penso, però
vosaltres esteu en contacte amb la gent, sí. Feu molts tallers...
Sobretot la gent gran és... Bueno, i les empreses, totes les empreses en aquest moment estan demanant molt risoteràpia. Treball de cohesió grupal, però també per mantenir l'alegria, per treure l'estrès, però sobretot això, no? Sempre em diuen, abans era més treballar certes coses a l'empresa, ara diuen, passar una bona estona. Sí, és com que tenen la necessitat de passar una bona estona, de tornar a unificar equips perquè han treballat molt des de casa, estan més separats, no estan ja tan cohesionats. Llavors diuen, un, cohesionar, dos, passar una bona estona.
Ara passarem uns moments de publicitat i després m'agradaria que ens aconsellessis de cara a l'estiu què tenim que fer.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem
Estem amb Alicia Caso, especialista, màster del ioga del somriure, del riure. Llavors, ara a l'estiu, com puc practicar això del somriure? Imagina que estic a la platja i estic amb tota la meva família, amb els meus fills,
pues mira,
germans,
ja estàs dient,
amics...
Ja estàs dient un punt fantàstic.
Perquè pot ser que molta gent ens estigui escoltant o anant a la platja, o potser sortint de la platja, o potser aquesta tarda té permís anar a la platja. Com puc gestionar?
Mira, ja de moment estàs dient que estan anant o tornant.
Exacte.
Per tant, han decidit fer una cosa que els agrada, que és, per exemple, anar a la platja o al camp o el que sigui, no? I això ja és un factor que fa que ja estiguin predisposats per... O sigui, de moment ja estan creant endorfines perquè estan fent una activitat que els agrada.
I després anem contra un element que és el mòbil, per poder fer pinya, perquè si tots estem jugant amb el mòbil,
jo
llavors...
Jo aquí el mòbil jo el deixaria en un costat.
Exacte.
Sempre.
Seria el nostre competidor.
Seria un moment de dir... Tenim un moment de família, un moment per gaudir, per passar-ho en família, i segurament que els riures surten sols. Però si no surten, també es pot fer, doncs, com he dit, no? Es comencen a mirar uns als altres, somriuren, i el somriure poden començar amb el... Al principi és possible que els doni una miqueta del sentit del ridícul i tot això. Sí. Però si pensen que estan en família o que juguin, a veure qui pot aguantar al revés. O sigui, a veure qui aguanta el somriure. Llavors... poden jugar per parelles o tres persones o els que siguin, no? A veure qui s'aguanta més el no somriure. Però què passa? Que quan intentes no aguantar el somriure, el que passa és que és l'efecte contrari. Acaba rient. Llavors és una manera de contagiar-te el riure. I quan un comença a riure, l'altre comença i s'encomana molt.
Llavors, es podies donar algun altre consell? Ens has parlat de l'aplaudir per provocar... per provocar l'actitud positiva. Ens has parlat del boli a la boca. Hi ha algun altre petit consell que quan estem en grup ho podem compartir i dir-ho?
Vale. Quan estem en grup... A veure, jo en grup o a soles... O sigui, n'hi ha una cosa que jo penso que connecta molt també amb el benestar, que és, per exemple, la gratitud, no? El pensar en coses a agrair, no? Que és molt important, que també fa que estiguem bé nosaltres, però és que en el dia a dia, de vegades no ens adonem i el millor pensem, hem tingut un mal dia, però si t'apares a pensar una miqueta quines coses d'avui podria agrair, segur que trobes moltes que podries agrair. I és una cosa bona fer.
I això ho podem compartir en un joc, per exemple, que cada un fes un llistat de tres coses avui que puc agrair?
Sí. Es podria fer com un lloc. I en família o amics, o sigui, si estàs en grup, com deies, què més podíem fer? Doncs mira, per exemple, una cosa que es pot fer és dir a cada una de les persones, per exemple, una cosa que m'agrada de tu, no? En positiu. Bueno. O dos coses que m'agraden de tu. Sempre buscar coses que siguin en positiu, no? Que potser mai ens diem, no? Anem a fer aquest joc. Mira, anem a dir-nos dos coses que... O una cosa que he après de tu. O és buscar coses que ens puguin ajudar a estar més junts i a compartir una bona estona.
És que ara que entrarem a l'estiu, encara no estem a l'estiu, però després de Sant Joan ja entrem en l'estiu, és bo tindre activitats, jo crec, que uneixin a la família. Per exemple, el cap de setmana passat van vindre els meus fills a casa i em van dir, papi, a què juguem? Aquest papi, tenim que recordar que la meva filla petita ja té 23 anys, el meu fill gran en té 28, i a què juguem?
Sí, sí.
Perquè quan estem a casa, doncs sempre busquem alguna cosa que jugar. Hi ha els típics jocs de taula, hi ha les cartes, però també és bo tindre en mano, que es diu en castellà, altre tipus de dinàmiques que uneixin, enforteixin, sigui... amb excursions a la muntanya, en un moment que parem a dinar, sigui a la platja, que així entre tots fem pinya.
Doncs aquestes que et dic són bones coses, és a dir, una o dues coses que he après de tu, que a un pare és molt fàcil dir-li, però d'un pare a una filla o a un fill també té la seva cosa. Sí. Quina cosa he après de tu? O quines coses he après de tu? Quines coses m'agraden molt de tu? I això no sempre ho parlem, i és molt bo dir-ho perquè això uneix molt.
I als nostres oients, recordar-los que si amb això aconseguim que ningú agafi el mòbil o se'n recordi que té mòbil, i és un èxit absolut.
I tant.
Perquè quants de nosaltres anem a un bar, restaurant, o veus gent junta, que sempre hi ha algú, dos, tres...
Sí, sí.
Jo recordo, en el bar del meu poble, doncs veure una parella que els tres parella amb criu petit, de criu, la nena deu tindre 5 o 6 anyets, els tres amb el mòbil, dius.
Quina barbaritat.
Un moment del dia per esmorzar junts amb el mòbil, no? Per sí. tant, sí, aquest sempre serà una mica el nostre contrincant.
Jo propondria un joc amb això.
Sí.
I és, si és a casa, doncs comprar com una panera per, i fer un pacte, no? Anem a estar una hora sense mòbil, en mode avion, posar en mode avion tots i deixar el mòbil aquest a la panera. Si és en un lloc extern, doncs tots junts, en un bolso, on sigui, durant una hora, mitja hora, el temps que es decideixi, no? És com un pacte que es fa en aquell moment, amb amics, ja sigui amics, ja sigui família, dir, vinga, fem aquest pacte, modo avion tots, durant, jo què sé, una hora, hora i mitja, mitja hora, el temps que es pacti. I és una manera també de no el toco, ni el miro, ni res, no?
Això pot ser un repte per moltes persones.
Ja.
Llavors, el somriure, com ens afecta la salut? Perquè si ens ajuda a ficar-nos en trance, perquè és una cosa que m'ha
sí.
quedat gravada, Alicia,
sí, sí,
eh?
Sí.
Tinc sort que no està el Carlos, perquè el Carlos sempre em sentència alguna frase i llavors em passo dos mesos per entendre-la. Com ens afecta la salut, el somriure? Efectes que puguin ser, que es puguin veure de manera immediata.
Doncs mira, per exemple, amb això que he dit que quan plorem és perquè estem netejant tot el lagrimal.
Val.
També arriba de vegades, no sé si t'has adonat, quan rius molt, que inclús pots moquejar, doncs també sí. és el mateix. Ens fa netejar tot, això per començar. També regula la tensió. El riure regula la tensió. Ens fa tenir digestions millors. El moure, tota la musculatura, inclús quan riem utilitzem una musculatura que mai s'utilitza, només amb el riure. Llavors facilita la digestió, fa que tinguem més defenses, perquè al crear endorfines pugem les defenses. Ens baixa l'estrès, per què? Perquè les endorfines contrarresten el cortisol. Què és el cortisol? El cortisol és aquesta hormona que puja molt quan nosaltres estem enfadats, estressats, amb problemes, tristos. Llavors, el que fa el cortisol és inflamar-nos molt el cos. N'hi ha nivells de cortisol que poden ser tan greus que ens poden portar a la mort. Llavors, saber que les endorfines fan que el cortisol baixi és molt important, perquè llavors buscar qualsevol activitat que ens diverteixi, farem endorfines, o el riure, sabem que el podem exercitar, llavors baixa el cortisol i ens fa regular.
Ara que el temps a la ràdio ja ens queden poquets minuts, i després de la publicitat sí que ens agradaria que es donessis tres o quatre més consells que nosaltres ara en ple estiu, perquè no és que estem a l'estiu, perquè estem a primavera, però la calor és com si estiguessin en ple estiu, aquests dies, puguem practicar.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem amb Alicia Caso, el Jordi Carretero, i ens ha dit que es queden 3 minuts i t'aprofitarem al màxim.
Molt bé.
Si aquest estiu em dedico a fer senderisme, per exemple, al Camí de Santiago, que ja és molt conegut per tots, quins consells em pots donar?
A veure, jo sobretot diria que et fixessis en la teva postura corporal. És a dir, si estàs cansat, perquè pot ser que t'arribi el cansanci, sí. Sí, el que farà el teu cos és tirar cap endavant, baixar els braços sí. i tot això. Prendre consciència de que el teu cos està així, li està dient al teu cervell, estic molt cansat, estic fet pols. Doncs pots inclús provocar que el cortisol comenci a pujar, no? Llavors, una és prendre aquesta consciència, poses el cos recte,
No hi he pensat cap... mai. Avui estem amb el trance i amb la posició corporal sí. quan estic caminant.
El cap ben alt, mirant cap al cel, i això ajudarà a estar millor. Després, el que m'he explicat de l'aplaudiment, te donarà més energia. També, de tant en quant, fer respiracions profundes amb una riallada. O sigui, fas una respiració profunda i fas... aixecant els braços, ben estirats, perquè així respires bé, faràs que el teu cos i que els teus pulmons respirin més del que normalment...
Per tant, Alicia, m'estàs dient que no solament és la ment que tenim que posar, tenim que canviar la nostra actitud, sinó que també el cos li transmet molta informació... al nostre cervell, a la nostra essència.
Sempre.
Uau, això és important. Per tant, quan estem cansats, canviem les nostres posicions corporals, encara que es costi, no solament de pensament, sinó un canvi postural.
Sí, és un... estar atents, prendre atenció de què diu el meu cos. I clar, el que li diu el teu cos al teu cap és molt important.
Per tant, si nostres oients, si algú veu algú que comença a aplaudir sol al carrer, no li diguem res, que s'està autoesplaiant, intentant canviar la seva actitud. Si veieu algú amb un boli a la boca, tampoc li diem res, que està intentant provocar canvis que potser no tenia el dia, però aprofita la vinentesa realment per canviar les actituds. Per tant, avui hem après moltes coses. Hem après que el somriure pot provocar estar en trance i pot provocar meditar. La posició del cos és molt important, no solament del cap, sinó del cos, dels pensaments. I que la vida sempre val un bon somriure.
I tant.
Llavors, ara ens queden pocs segons per anar acabant. Alicia Caso... moltes gràcies.
A vosaltres sempre.
Perquè sempre que estic amb vosaltres hi ha un aprenentatge més, algun truco més, amb aquest camí de la vida que diuen que és molt maco, però hi ha vegades que no en som molt conscients.
Això.
Doncs moltes gràcies, Alicia, i fins la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, com sempre, que aprofiti.